Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 20 de juny. Mica a mica, dia a dia, ens anem acostant al solstici d'estiu que tindrà lloc demà i a la revetlla de Sant Joan. I aquest dimarts 20 de juny en parlarem de revetlla i de tots els ingredients que la fan possible. Una bona coca regada amb cava o amb un escumós del Penedès, els petards, les fogueres... Però anem a pams. Així que acabi el sumari, saludem el Marc Rodero, el nostre home del temps, perquè ens digui de quin peu calça la meteorologia tot encetant aquesta setmana. I a continuació, amb la Mercè Casals, parlem d'un concepte que s'ha posat molt de moda. No sé si heu sentit la parauleta. Barefoot. No és altra cosa que practicar esport descalç o anar sovint descalç. Avui ens explica aquest concepte i els beneficis que té. A 9:45, quan acabem d'explicar-vos en què consisteix el Barefoot, arribarem al flash informatiu, primera cita amb l'actualitat, on al llarg de 5 minuts us expliquem les primeres notícies d'aquest matí de dimarts. A 9:45 obrirem el tema de la setmana dedicat a la revetlla de Sant Joan i fins les 10 tindrem dos ingredients bàsics, escumosos, de la mà del nostre expert, el Xavi Roig, de Calfero, i coques amb la Nati Soler, de la pastisseria Dolça Tradició. A les 10:06, després del butlletí de notícies, reprenem el tema de la setmana dedicat a la revetlla de Sant Joan i seguim donant veu a més protagonistes i ingredients d'aquesta cita. No poden faltar els petards, doncs conversarem amb Àlex Mejías, de Pirotècnia Estalella, i amb l'historiador Damià Amorós us explicarem la història d'encendre una foguera per Sant Joan. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. I tot seguit tindrem dos representants del taller d'assaig teatre TAT de Vilafranca, perquè demà, coincidint amb el solstici d'estiu, estrenen al Teatre Cal Bolet a les 8 del vespre la seva darrera producció titulada Jugant amb Molière. Ens en parlaran el seu director, Valeri Laguna, una de les actrius, la Montse Domènech, i el president de l'Associació de Veïns del Barri del Poble Nou, Josep Maria Tovella, que els cedeix al local i és on assagen i han estat preparant aquesta producció. Després del butlletí de les 11, seguirem amb aquesta tercera i última hora i arrencarem amb el català al carrer, amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que avui vindrà ben acompanyada, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà concurs i regalarem un llibre. Però avui no és un llibre infantil ni juvenil, sinó que és un llibre per adults, que us farà gràcia si teniu certa edat i que també podeu compartir amb fills o nets, evidentment. És un àlbum titulat La febre dels cromos, de Josep Manuel Rellí i Roig, que repassa justament aquesta febre per col·leccionar cromos des de l'últim terç del segle XIX fins als nostres dies i que reprodueix molts d'aquests cromos, més de 1.000, que han format part de col·leccions històriques. A A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, amb les notícies de casa. Tot seguit, en Carles Gala ens explica què hi trobarem aquesta setmana a les pantalles i acabarem amb les fake news.
El temps.
Marc Radero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Demà, 21 de juny, celebrem el solstici d'estiu. Entrem oficialment a l'estiu. I què ens depararà, meteorològicament parlant?
Ara m'espantava, Sílvia, perquè he dit demà 21 de juliol. Dic, què m'he perdut? Que no tinc controlat. Imagina't, dic, clar. Dic, és el tema del canvi, del canvi d'estació. Doncs sí, quan passin uns minuts de les 5 de la tarda, li donarem la benvinguda a aquesta nova estació astronòmica de l'estiu, no pas la meteorològica, que ja la vam encetar el dia 1 de juny, i ens portarà calor, xafogor, pols sahariana, pols en suspensió, i esperem doncs que també precipitacions, tot i que a casa nostra no serà. Però vaja, que tindrem una primera part de la setmana marcada per aquesta variabilitat. Tenim aquesta pols, tenim el cel enterbolit, no acaba de fer net del tot, amb aquesta elevada humitat també, i també pols, un cel que no és ben blau del tot, no és ben transparent. Doncs aquesta situació ens durarà encara uns quants dies. Amb temperatures disparades, tenim vents entre sud i llevant, i això fa doncs que es disparin els mercuris i que en alguns observatoris arribem a assolir pràcticament els 30 graus. Per tant, d'avui fins que tornem a fer la previsió, perdonem en conjunt de variabilitat, no acabarà de fer net del tot, difícilment amb pluges, totes queden circunscrites cap a l'interior i cap a la franja de ponent, totes elles brutes, amb molt de fang, per culpa d'aquesta pols en suspensió, i amb unes temperatures que, amb petites oscil·lacions, aniran pujant, tot i que sembla que entre dimecres i dijous davallen per tornar a pujar una altra vegada pel cap de setmana.
Així que podem anticipar que serà una revetlla i un Sant Joan calorós.
Probablement sí. I marcat sense precipitació. Divendres ho acabem de perfilar.
Això, com que coincidim per la revetlla i la vigília de Sant Joan, ens ho acabes d'explicar. Marc, gràcies i bona setmana.
Això mateix. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Sabíeu que hi ha un esport que es practica sense sabates? Avui la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens ho explica. Se'n diu barefoot. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Arribat l'hora de parlar dels nostres peus amb la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, que ja la tenim preparada. Mercè, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia a tots i totes.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí ja amb el solecito, no? Ja comencem a poder anar frescos del tot i alliberar-nos de les sabates tancades, que és el que més espero jo.
Sí? No ho portes bé, això de portar sabata tancada?
No tant. Jo a mi m'agrada més l'estiu a nivell de sabates, les coses com siguin.
Sí? Avui ens vols parlar d'un tema que, quan m'has dit el títol, jo pensava, doncs ara això no sé què és, no sé què vol dir.
Ah, veus?
A veure,
avui
aprendrem coses, eh?
Sí, doncs mira, de fet, he d'agrair a una pacient que em va plantejar el tema, em va treure si era bo o no. Sí? Però dic, mira, és una cosa bona per parlar a la ràdio perquè crec que potser no s'ha sentit massa o no n'hem parlat.
Sí.
I és el barefoot.
Vinga, a veure.
Què és això, no? Aquest nom tècnic anglès, no? Perquè al final és anglès. És simplement el nom que li donen al córrer descalços o utilitzar el calçat minimalista. Córrer o fer algun esport a nivell descalç i utilitzar el calçat minimalista. Mm-hmm. Minimalista vol dir que tenim una sola molt, molt fina, vale? Que protegeix una mica la pell, però realment anem completament plans i sense cap amortiguació vale? Externa del calçat. Val? I, a més, cada calçat agafa una amplada molt més gran del calçat convencional, que normalment és molt més estret a la horma. Vale? Llavors, són calçats, això, amb molt poca sola, és a dir, protegeixen lleument el peu de la superfície, però intenta interferir el mínim possible i intenten imitar l'anar descalç, vale? Bàsicament. Aleshores, aquesta tècnica, vale, que ara li han ficat aquest tecnicisme anglès així, tot bueno, sí, que dic jo, bàsicament és una tècnica que realment no és cap novetat. De fet, hi va haver-hi un corredor d'una marató, tinc el nom aquí apuntat, perquè...
Molt bé.
A Bebe Bikila. El Bikila segurament hi ha la marca, no?, que sí, potser algú li sonarà, que va aconseguir l'or a la Marató de Roma del 1960, de fet. I el va córrer completament descalç.
Carai.
Vale? Una marató completament descalç. Per tant, no és una cosa nova, sinó que ja algú altre ho havia intentat, d'acord? Ara, això sí, pensar que està pensat per tots els corredors, d'aquí a pensar això, hi ha un abisme. Vulguis que no, perquè s'han de tindre moltes més coses en compte. Sí que és veritat que hem de pensar que el peu realment està creat per tindre una amortiguació molt gran, vale? Ell sol, sense cap estímul de sabata. Vale? De fet, la seva arquitectura està formada per 28 ossos, 33 articulacions i més de 100 tendons. Per tant, hem de pensar que és una... Si hi ha tantes articulacions, és perquè el que vol és tindre el màxim moviment possible. De fet, gràcies a aquest moviment tan gran que té el peu, és la base d'amortiguació principal que tenen els genolls. Sense aquesta amortiguació del peu, aquest moviment del moment que nosaltres col·loquem el peu al terra, els genolls els tindrien molt més fatigats. Val? Com sempre dic, tot és una cadena. Si nosaltres no tenim bé la part de baix, tot lo del superior trontollarà tot. Per tant, és tot relacionat. Val? Llavors, és la gran base d'articulació. D'acord? Aleshores, és això. El que hem de mirar per això és si realment nosaltres tenim tot aquest gran grau de moviment o tenim alguna lesió que ens impedeixi que funcioni per si sol. Val? Aleshores, el que hem de valorar al moment que ens volem iniciar o tenim pensat o ens volem informar sobre el barefoot, és a dir, anar descalços o fer esport descalços, és que, bàsicament, per iniciar-se, nosaltres des de petits, la societat ens indica que, bueno, ens comença a ficar sabates.
Ja des de que comencem a caminar, no?
Exacte. Aleshores, hem de tindre en compte això, de que quan ja estem a l'edat adulta, si volem fer aquesta transició, aquest canvi, l'hem de tindre molt en compte de que no podem fer-lo de cop i volta. Perquè si nosaltres hem estat acostumats a portar una sabata que porta una altura de taló respecte al metatars, a la zona de davant, val? Sempre hi haurà una diferència de musculatura, sobretot la musculatura posterior. És a dir, si nosaltres hem estat portant sempre una sabatilla de running o algun altre esport que fem, una diferència de 2-3 centímetres o inclús 5, o inclús hi ha drops de 10, el drop em refereixo a l'alçada del taló, vale? Que són també paraules més tècniques, sí, això els corredors segur que m'entenen, perquè ara s'hi estan ficant molt amb aquests conceptes, i representa que el drop aquest, si nosaltres sempre l'hem utilitzat de 10, de 5 centímetres o el que sigui, de cop i volta baixar a un drop zero, és a dir, anar completament pla, hem de pensar que la nostra musculatura posterior no està adaptada a aquesta situació.
Clar.
Val? Llavors, aleshores, nosaltres haurem estat durant, jo què sé, fico 20 anys de la nostra vida o més, portant aquest desnivell, vale? Aquest drop, i la musculatura està acostumada a aquest drop. El moment que nosaltres el traiem de cop, aquesta musculatura el que farà és no estirar-se, sinó retreure's més, perquè ha de compensar aquest drop que li falta,
no?
Aquesta diferència que li falta. Aleshores, hem de tindre en compte que ho hem d'anar fent progressivament i tenint molt en compte els estiraments i el treball muscular, perquè l'hem de adaptar a aquesta nova situació. Per tant, és molt important que al moment que vulguem plantejar-nos aquesta intransició per no tindre tendinitis a l'Aquiles o el soli o els bessons o els isquiotibials, és a dir, musculatura posterior sobretot, que és la que realment fa anar com de puntetes, per dir-ho manera,
sí.
L'hem de tindre molt en compte. Llavors necessitem una preparació i si volem iniciar-nos en això, doncs començar a baixar el drop mica en mica. No voler córrer, perquè si no llavors és quan venen les lesions i tenim problemes. De fet, hi ha molta gent que ha volgut iniciar-se i ha vist que no pot baixar de X drop, perquè no, la musculatura no dona per més.
Ja.
Va, llavors, hem de tindre això en compte per no tindre lesions posteriors.
Molt bé.
D'acord? Un altre tema que hem de tindre en compte és la manera de caminar. Perquè una persona que tingui una petjada més o menys estàndard podrà segurament arribar-hi a aquesta situació. Però també, al moment que tenim una sobrepronació, una sobresupinació, és a dir, que et carreguem molt internament o carreguem molt externament, per exemple, o tenim la limitació de la flexió dorsal, és a dir, tirar el peu amunt limitada o cap avall, és a dir, que tenim uns certs graus de moviment limitats, això també ens ho provocarà. Molts cops el fet de que tinguem la flexió dorsal limitada és perquè la musculatura posterior és curta. Per tant, si això ho tenim limitat, no podrem deixar el drop. Hem de tindre una adaptació molt més gran a poder anar completament plans. Clar. De fet, és això, hi ha molta gent que em diu sí, jo l'estiu veig sempre descalç i no em passa res. Perfecte. Però, clar, de fet, hi ha molta gent que no hi pot anar descalça, perquè si no, no hi va còmode, val? O completament pla. Llavors, hem de ser conscients de com treballar el nostre cos i no voler-lo forçar. Està molt bé el fet de començar amb aquesta tècnica, però s'ha de ser conscient de que hem passat de tindre un taló a tindre una amplada de sabata molt limitada, a de cop i volta anar alliberat, i a més, o sigui, no tindrà compressió, i a més a no tindre un alça que portem durant un procés de la nostra vida. Ara és molt típic que amb nens petits i tal ja es comenci a treballar amb totalment pla i amb aquesta estructura per intentar que quan siguis més gran no tinguis limitacions a nivell de musculatura i això, però bueno, és un tema una mica controvertit. De vegades.
I Mercè, què és més fàcil? Passar o sigui, de pla a posar una mica de taló o la inversa?
De pla una mica de taló. Perquè la musculatura ja la tenim estirada. Al moment que nosaltres estem fent l'altre pas, el que hem de fer és un estirament de la musculatura perquè el taló pugui arribar a contacte amb el terra i pugui fer la petjada correctament. L'únic que sí que és veritat que anatòmicament és molt millor tindre una amplada de calçat molt més gran que pas una limitant. Aleshores, el tema del barefoot realment seria anatòmicament correcte perquè és la nostra posició natural, realment, l'evolució del mico, no? Hem anat evolucionant sí. I ens han ficat una cosa que són les sabates. Però realment la nostra posició real, natural, és anar descalços i tal. L'únic que, clar, si des de petits ens preparen amb la sabata, hem de tindre en compte que llavors hem acostumat el peu amb aquesta evolució. També l'altre tema és acostumar la pell.
Sí.
Per això ja existeixen les sabates minimalistes, perquè hi ha molta gent que el que li costa sobretot és el tema de la pell. Hi ha gent que ja té com una pell molt menys sensible i més gruixuda, i aleshores no té tanta sensibilitat segons on te corri. Però hi ha gent que fa barefoot per les muntanyes. Jo, per exemple, de la descalça per un bosc, és que ni m'ho imagino, o sigui, moro.
Totalment.
Ja us ho dic, ja ara.
A mi em costa anar-hi per casa,
exacte.
Descalça.
Vale. Jo, mira, descalça per casa, vale, mira, m'agrada també, sobretot sí. A l'estiu, que et sents el frescor. Però realment, amb un asfalt o així, s'ha de tenir una prevenció.
Totalment.
S'ha de tenir una prevenció. Aleshores, sempre, abans de començar una tècnica així, s'ha de valorar com és la teva trepitjada i a partir d'aquí, aconsellat per un professional, et valorarà si realment és indicat començar aquesta tècnica o no. Mm-hmm. Vale? Perquè en cas que tinguem una patologia que no ens ho permeti, sempre serà millor anar amb un calçat corresponent amb un drop equips que ens aconsellin i segurament una plantilla per evitar lesions que ens puguin vindre com a prevenció.
Totalment.
Val. Aleshores diu, oh, és que clar, estem parlant de plantilla i a l'hora d'anar descalços és el millor. Vale. Cadascú té una morfologia diferent al cos, per tant, hi haurà gent que podrà anar perfectament descalços i no tindran mai cap patologia i hi haurà gent que tindrà patologia. Aleshores, el moment que tenim aquesta patologia és quan nosaltres hem de ficar-hi un tractament. I el tractament és la plantilla, és l'única manera que tenim per modificar aquesta estructura. I sempre, jo sempre ho dic, la plantilla no està pensada per ser una fèrula que no ens deixi en moviment. Perquè, com hem dit abans, realment l'articulació del peu, les articulacions del peu en són moltes.
Clar.
Per tant, està pensat per tindre una flexibilitat i un cert moviment. La plantilla, no, per mi, no ha de ser mai rígida del tot. Ha de permetre, ha de tindre uns materials que permetin una certa mobilitat i una certa flexibilitat d'aquest material. Perquè, si no, el que estem és fent bloquejar completament aquesta amortiguació natural. Per tant, no ho trobo indicat al moment que tenim, a no ser que tinguem ja una articulació totalment rígida, soldada per una artrosi molt evolutiva o per un problema de peu de xarcot, que és una destructuració de nivell dels diabètics, vale? Que llavors aquests peus, que ja estan rígids completament, l'únic que pots fer és acompanyar-los perquè vagin millor. Però sempre que tinguem una certa mobilitat, la plantilla sempre està pensada per no trencar aquesta mobilitat, sinó augmentar-la. Val?
Per quin motiu, Mercè, creus que s'escull el barefoot? És a dir, algú que no ho ha fet mai i de cop diu, ara vull intentar-ho, o algú que digui, mira, no? Amb quin objectiu podem pensar que anar descalços o fer activitat física descalços ens pot beneficiar?
A veure, entenc que cadascú suposo que té un pensament diferent i es mou per un... L'únic que sí que jo els cops que més m'he trobat pacients que m'ho han comentat ha sigut arran de que han vist que comencen a tindre deformitats als dits, per exemple, per la compressió de les sabates, o tenen un peu més ample del que la sabata estàndard normalment és, val? És a dir, que comencen a veure patologies sobretot a nivell digital, de nivell dels dits, val? Que comencen a tindre més juanete, que comencen a tindre un dit sobre l'altre. Què passa? Que això ens ho provoca molts cops, pot haver-hi un component genètic, com sempre diem, però també ens ho provoca el fet de tindre la compressió de la sabata. I aleshores hi ha molta gent que pensa en que realment és positiu començar a anar descalços perquè el peu tingui més llibertat i per començar com a caminar com realment el peu està estipulat. L'únic que, clar, és canviar molt el concepte de la moda,
clar, totalment,
el concepte de la teva vida, al final. Val? Sempre dic que no és el mateix, per exemple, un corredor o un deportista que estigui començant sobre asfalt, que pas sobre una superfície més tova, com una gespa o terra batuda o coses així.
Doncs Mercè Casals, la nostra podòloga de referència, moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a tots i totes. Merci. I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 del matí. I a aquesta hora us donem la benvinguda al flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Quijarro. Jordi Catalán, de Més per Hortons, és investit alcalde gràcies a un pacte amb Avancem amb tu. Jordi Catalán, cap de llista de Més per Hortons, va ser investit alcalde dissabte passat al municipi de Sant Llorenç d'Hortons. Aquest fet va ser possible gràcies a un pacte de govern amb Avancem amb tu. Més per Hortons va obtenir 5 regidors en les eleccions, que sumat a l'únic regidor d'Avancem amb tu, dona majoria a Catalán. D'aquesta manera, la candidatura de Poble 2.0, amb 5 regidors, liderada pel fins ara alcalde Jordi Ferrer, es quedarà a l'oposició. Una vegada constituït el nou consistori, pròximament es formalitzarà el cartipàs municipal del 2023 al 2027 amb l'assignació de les diferents regidories i tinences d'alcaldia. Vilafranca compta amb nous cineraris al cementiri i treballa per aprofitar al màxim l'espai. El regidor de Governació en Funcions, Miquel Medialdea, ha presentat aquest dimecres al matí els 44 nous cineraris que s'han construït al cementiri de Vilafranca. Medialdea explica que s'han fet ara uns cineraris d'obra vista que supliran els que s'havien instal·lat recentment, metàl·lics, i que han presentat alguns defectes i tampoc han acabat d'agradar. Durant el moment més àlgid de la pandèmia es va notar un augment de defuncions i es patia per si el cementiri es quedava petit. Actualment, segons explica Medialdea, les xifres de morts s'han tornat a estabilitzar i no hi ha preocupació per quedar-se sense espai, almenys en els propers 4 anys. Pel que fa a cineraris, encara hi ha espai per instal·lar-ne més. No fa gaire, es va acabar un nou bloc de nínxols encara per ocupar. Tot i així, l'Ajuntament ja estudia cap a on podria créixer el recinte del cementiri si cal, i en aquest cas seria cap a un espai actualment ocupat per materials o estris de manteniment. L'Arbós amplia les activitats esportives d'estiu per totes les edats. El programa de l'Arbós Es Mou ofereix un ampli ventall durant el juliol. L'Ajuntament de l'Arbós ha presentat el programa d'activitats esportives L'Arbós Es Mou, que es desenvoluparà durant el mes de juliol. Impulsat per la Regidoria d'Esports i Lleure, la iniciativa ofereix un gran ventall d'activitats per incentivar la pràctica esportiva en col·laboració amb les entitats esportives municipals. En aquesta edició, el consistori aposta per oferir activitats específiques per la gent gran, ampliant l'oferta amb classes de ioga, tai chi, i que es faran els dimarts i els dijous al matí. Els dilluns també es farà un taller per controlar l'estrès i l'ansietat, a càrrec d'Anna Belén, mentre que els més petits podran fer un curs d'iniciació al patinatge. Altres activitats seran les d'iniciació al pàdel, zumba, bàsquet, futbol, tir amb arc, ioga, pilates, caminades o tallers de receptes saludables. La inscripció costa 7 euros per activitat i els diners es destinen a l'organització de la 7a cursa contra el càncer, que es farà l'1 d'octubre. Es poden fer al punt d'informació juvenil de la Casa de Cultura. Mercat a Castellbí per segona vida a productes de puericultura i roba infantil. Aquest diumenge al matí, a la sala de la Societat de Castellbí, va tenir lloc el primer mercat d'intercanvi de productes de puericultura i roba infantil de 0 a 4 anys. L'intercanvi, organitzat per la Societat de Castellbí amb la col·laboració de l'Ajuntament, tenia com a objectiu donar una segona vida a la roba, joguines i elements d'ús quotidià que ja no s'utilitzen o han quedat petits pels infants. Tot allò que no va trobar una nova llar, l'Ajuntament, juntament amb l'equip de benestar social, ho farà arribar a aquelles famílies més necessitades del municipi. A més, es va gaudir de l'espectacle El meu gran amic, on els infants van conèixer el senyor Tim i el senyor Pussa, ben diferents, però que es van acabar fent grans amics. L'espectacle, de la mà de la Maria Ten, estava marcat en el festival En veu alta.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45. La Revetlla de Sant Joan és una de les festes més tradicionals del país. Celebrem el solstici d'estiu, una tradició que ret homenatge al culte al sol i a l'allargament del dia. Les celebracions tenen el foc com a element característic, amb fogueres i petards, que acompanyem amb la coca de Sant Joan i un bon escumós com a elements característics d'aquesta jornada. De tots aquests ingredients en parlem avui al tema de la setmana, que arrenquem amb l'Eli Jiménez i la Lourdes Meroño.
Hem dit moltes vegades que les celebracions a casa nostra estan molt estretament lligades a les bombolles. I per Sant Joan, òbviament, aquestes no poden faltar, i és per això el que ens acompanya avui en primer lloc aquí als Estudis de Ràdio Sant Sadurní és el Xavi Roig de Calfero. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, ja a punt per arribar a l'estiu, diríem, que una mica arribar a Sant Joan doncs, és la festa doncs, de començament d'estiu i llavors hem d'estar doncs, a punt i oferint doncs, a la botiga doncs, productes per refrescar-nos aquests dies que ens venen. I una mica ara la rebetlla de Sant Joan és com l'inici una mica de lo que ens ve aquest estiu i una mica les begudes que estem recomanant diem són per la rebetlla de Sant Joan, no, són per l'estiu, per les celebracions que fem d'estiu, de trobades i coses doncs, de que ve un tipus de gust, un tipus de producte doncs, que a l'hivern no ens ve tant de gust, o sí, perquè jo me'n vaig per les bombolles, pels caves escumosos que s'elaboren aquí, que van molt bé doncs, per refrescar-nos l'estiu, i però també per l'hivern també ens va bé. El que sí que tinc clar és que ara depèn de com un vi negre doncs costa una miqueta més de beure doncs que un escumós que aquests dies doncs que fa més calor.
Com ens agrada celebrar i sobretot com ens agrada celebrar amb bombolles? N'hem parlat moltes vegades, no? Que al final quan destapes una ampolla d'escumós, de cava, corpinat, de clàssic Penedès, al final destapes aquesta alegria, aquesta festa.
Sí, és una cosa que ja portem i és... Bueno, sempre recordo doncs, una frase que em van dir que és molt difícil que estiguis enfadat i que estiguis brindant doncs, amb cava o amb bombolles, diríem. Vull dir que també et porta aquest tema de celebració. Però també gustativament les bombolles doncs, ens ajuden a refrescar molt. Llavors és un producte que també doncs, la bombolla, el gas carbònic doncs, que tenen els vins escumós, doncs, el que et fa és que et dona molta frescor. Llavors per això també estan de moda, diríem, bueno, cerveses, refrescos, diríem que sempre es diu quan arribem a l'estiu, doncs els refrescos per refrescar-nos, i llavors per això doncs, és un producte doncs, que va molt bé i també va associat a la festa, al festiu, vull dir que estàs amb la copa, el tema de brindar, doncs és una cosa de que brindes per la felicitat o per la salut, diríem, i llavors doncs, és aquest tema doncs, que és interessant i molt agradable i que hem de brindar molt, i ens hem de, bueno, ens hem de passar bé, però ja ens ho passem prou bé, i llavors hem de gaudir, i sempre això, que obres una ampolla de cava, doncs, aquí hi ha celebració, i al final doncs, també, passa que clar, sembla que estem com sempre, que només s'ha de veure doncs, cava o escumosos els dies de celebracions, però jo també qualsevol dia vull veure un anunci doncs, d'Anna de Codorniu, que em va agradar molt, doncs, que fa un temps, em sembla, potser fa 2 o 3 campanyes, doncs, que deia pues, que apareixia una ampolla de cava doncs, amb l'anunci, i ostres, avui hi ha alguna cosa a celebrar, no? Hem de fer que qualsevol dia puguem celebrar coses i que es pugui obrir i que estiguem contents. També és alegria, que és això. I festa de Sant Joan, que ens ve ara, pues, també és una festa d'alegria, de carrer, de que si pues, música normalment no acostuma a faltar, música animada, trobada, xerrar, tertúlies, i això doncs, per mi doncs, és festa i és alegria.
De fet, Xavi, aquí a Sant Sadurní no necessitem massa festa per obrir una ampolla de cava, eh?
No ens costa gaire. Però... I els altres perquè no ho coneixen gaire, eh? Perquè si no tampoc seria així de fàcil, eh? Que hem d'anar-ho pregonant i explicant que és molt fàcil obrir una ampolla de cava i que disfrutes molt.
Època forta per aquests dies previs a la revetlla de Sant Joan, i més tenint en compte que aquí a Sant Sadurní venim de festes de barris que també se celebren amb coca i cava. Per tant, és com un allargar.
Sí, és un continu. Aquests dies et trobes que ja són festes de... Bueno, és el preparatiu de l'estiu, és això. Tot i que a vegades dius, mira, que el temps està una mica raro, però bé, al final també és la primavera, i la primavera doncs, també té aquests alts i baixos de temps, i el que potser hem tingut uns dies com de menys pluja, de menys temps a la... Bueno, temps de primavera ha sigut doncs, el març-abril, i ara doncs, ja el juny doncs, ja estem tenint uns dies de primavera, però al final ja venen els ganes d'anar a la piscina, venen els ganes d'anar a la platja, i tota una sèrie que ja pensem en estiu, pensem en vacances, i aquí comença vacances la setmana que ve, vull dir, tot és una mica una sèrie de coses que ja estem a estiu. i productes sempre per recomanar. És que, clar, jo crec que sempre parlo de productes més joves, perquè de caves escumosos, doncs, joves perquè busques aquest punt més fresc de la bombolla, refrescant, que per acompanyar doncs, les coques. I en plan de tertúlia sempre doncs, estem amb la idea de cava jove i també, a més, doncs, a vegades, com que trobes grups de gent, allò sempre has de mirar una mica l'economia, que no sigui un producte doncs, de que entre tots la colla que et trobes, doncs que dius, mira aquí, que ens val més el cava que tot el sopar. Pues, a vegades pues, és una mica buscar aquest equilibri, per això també estem recomanant bastant producte jove, però també al final tot, jo crec que tot tipus d'escumós doncs, va molt bé, doncs, hasta allà, fins i tot llargues criances et van bé, perquè estem... Bueno, és que estic enamorat dels productes que es fan aquí, i això ja és una cosa una mica complicada, però clar, et trobes que tens uns productes que poden ser gran reserva, estar fins a 5 anys de criança, que mantenen frescor, i al veure aquests productes doncs, també, hosti, això està super, super bé i t'aguanta també, doncs, et va bé que també té aquest punt refrescant. L'altra cosa és que potser ara també es fan super escumosos que tenen 8, 10 anys de criança, això per la Revetlla de Sant Joan, òbviament que no va bé, però per coses hasta ens en podem anar doncs, amb algun escumós doncs, de 4 o 5 anys de criança que està molt ben elaborat, que és un, bueno, crec que són coses doncs, la gran polivalència també dels escumosos que tenim i sobretot de la qualitat que tenen.
La nit de la Revetlla de Sant Joan és nit típicament moltes vegades el que fem és picotejar, no? No sé si a favor o en contra de fer-ho, per exemple, amb un rosat.
Va bé amb un rosat. Jo el rosat me l'entenc com a producte d'aperitiu i a vegades també per postres. L'únic que per la coca no m'acaba de lligar tant al rosat, perquè normalment la coca, doncs, coques de crema, tenen aromes més o gustos doncs, bueno, de la vainilla, de la canyella, que pot portar doncs, la crema. El de fruita, doncs, a vegades sí que hi podria anar bé, però trobo que té com una textura, doncs, el brioche et porta doncs, bueno, aromes, a vegades dels mis parlem d'aromes de pastisseria, diríem que són els aromes dels llevats que té la criança. Llavors, trobo que es troben més potser amb caves blancs i no tant amb caves rosats, amb escumosos rosats. I per això jo m'aniria potser el rosat per fer el picoteo que comentaves, Eli, i llavors ja prop al postre anar-me'n amb la coca doncs, pel blanc i per la sobretaula. Podem anar amb el blanc i el rosat, perquè al final el que té és com un punt refrescant. I també, doncs, qui diu que, vull dir, per què no podem provar doncs, de fer un còctel de cava o provar doncs, amb els ice que ara es parlen, bueno, amb aquest nom anglès, doncs, ice de gel, doncs, una mica doncs, que ja sé que és una cosa que sembla que sigui un pegat, però depèn de quin producte doncs, li va molt bé doncs, preparar-lo amb tipus còctel. I hi ha algunes empreses que estan produint doncs, uns caves semis, dolços, que llavors tu el tastes sol i dius, això és molt, molt dolç. En canvi, doncs, el poses amb una copa amb molt de gel i llavors el pots acompanyar doncs, amb un tros d'aranja, de pomelo, o la vertent, una altra opció, és ficar-hi doncs, una fulla de menta, i llavors això que et dones i una maduixeta, la menta i maduixeta i queda molt bé, i llavors hi ha bastant de gel i te'l veus com podria ser un combinat, un gin tònic que ha estat molt de moda, i llavors t'estàs bevent com quan el veus sol, dius, ostres, això és molt dolç, però en canvi, el diluir-se una miqueta amb l'aigua, amb l'aigua que provoca el gel i baixar-li la temperatura, ens trobem que, doncs, que està també molt agrable i estem també bevent un producte que és d'aquí i ens permet doncs, una... Bueno, que seria una copa de llarga nit, diríem, amb un producte d'origen vitivinícola d'aquí i 100% natural.
Amb aquests còctels, amb aquests combinats que comentes, amb el cava com a element principal, moltes vegades el que ajuda, el que fomenta, és que una altra franja d'edat, gent més jove, també provi aquest producte, perquè fora de Sant Sadurní, que som molt de cava, el cava encara és un producte que poder relacionar més amb una altra franja d'edat. I aquests productes, aquests còctels, el que fan també és apropar el producte.
La idea és aquesta, el que passa és que s'ha d'anar fent mica en mica, trobar els canals de que ho puguin arribar a provar doncs, aquesta gent més jove, que a vegades doncs, tenen unes altres idees o tenen o a vegades es guia una miqueta pel tema de modes i tant de bo s'aconseguís doncs, de posar de moda entre la gent jove doncs, de veure doncs, cava doncs, cavalls o caves amb... alguna manera de veure el cava. Jo a vegades pues, s'ha criticat o critiquem dintre els professionals pues, el tema del Lambrusco, que és una beguda italiana, diríem, a base de vi, amb gas, dolcet, que dius, ostres... de qualitat bastant baixeta, i llavors, ostres, però per què no estem... vull dir, dius, ostres, doncs això, clar, és una manera, crec, de gent introduir-se en el món del vi, no? No tota la vida estaran bevent aquest tipus de vi, llavors és una manera d'introduir per després anar per coses més, de més nivell, i llavors el que passa és que crec que un ice és, vull dir, és 50, 100, 1.000 vegades més bo que un Lambrusco, i que llavors, clar, també és aquelles coses intentar d'aconseguir, doncs, que es pugui fer aquest tipus de còctel, i és trobar el canal de posar-lo de moda entre la gent més jove.
Posar-lo, al final, ser nosaltres també els primers que potenciem el nostre producte, que de vegades ens costa. Xavi, per acomiadar-nos i a tall de resum, què recomanem per maridar el nostre sopar de la Revilla?
Ui.
No, molt ràpid.
Bé, molt ràpid.
Molt ràpid.
Doncs crec que vull dir això, que com has comentat, Eli, un cava escumós rosat jove per l'aperitiu, per començar, i després anar-nos amb un brut reserva o amb un producte de 2-3 anys de criança, ja comencem a trobar els llevats, i sempre la mania del brut natura també ens en podem anar, doncs, amb un brut perfectament, perquè doncs la miqueta de sucre que té, que és molt poquet, ens ajuda a equilibrar, doncs, amb la coca i amb el postre. I a vegades ens sembla, no, és que això puja molt al cap. Clar, vull dir, la majoria de bruts cada vegada estan amb menys dosificació de sucre, i llavors fa que quasi l'únic que fa és que aquest et doni equilibri, que sigui un producte molt més agradable de veure.
Prenem bona nota per anar a comprar ampolles abans d'aquesta Revetlla de Sant Joan en aquests darrers dies, perquè arribi ja la nit del 23 de juny. Xavi, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé la Revetlla, i fins la propera.
Moltes gràcies.
Doncs una revetlla de Sant Joan sense coques no podria... No la concebem. I per això en tenim a una pastisseria que ja coneixeu d'altres vegades. És la Nati, de la Dolça Tradició, d'aquí de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, Nati, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes.
M'imagino que atabalada, amb moltes comandes. Queden 3 dies escassos per arribar a la revetlla de Sant Joan, i la gent s'anima, no?
Sí. Aquests dies són de molta feina, molt d'estrès, tothom a córrer a última hora.
Bueno, com sempre, ja saps que et preguntaré, no?, quines són les coques que teniu, i una mica que ens expliquis què és allò que també t'estan demanant enguany, perquè si no tinc mal entès, també hi ha algunes coques que s'han posat més de moda aquest any.
Bueno, nosaltres tenim les tradicionals, les clàssiques, les de brioche i crema, brioche i fruita, pinyons, després la de llardons i la de full, farcida o de cabell o de xocolata o de crema.
O de nata, no?
I de nata també, sí, de nata i crema cremada de brioche, o de crema cremada amb crema, també de brioche. Però surten les més clàssiques. La brioche i crema, per exemple, és un producte que no feia mai. I llardons també.
I Nati, ja la gent està reservant o encara no?
Sí, aquesta setmana és una bogeria. La gent ja... Normalment esperen a la setmana abans, o sigui, en aquesta setmana, no? I llavors és telèfon, o per WhatsApp, o per Instagram, o a la pastisseria, o estàs tot allà enganxat. Sí.
I em comentaves abans d'entrar en l'entrevista que aquestes, les coques que també esteu traient molt, són les coques salades.
Sí, aquest any sí. Bueno, ja portem l'any passat també, van sortir molt bé, i aquest any cada cop més la gent també demana la coca salada, que no deixa de ser una coca de recapte, una coca enramada, però la gent cada cop ho vol més. I a sobre és un producte que lliga bé, no? Comencem una coca salada per sopar i acabem amb una coca dolça per postres. Però sí, aquest any hem tret el llistat de productes dolços, per decidir-los per Sant Joan, i el de productes salats.
I el salat ja fa temps que ho estan reclamant o no? O és ara que...
Bueno, van començar l'any passat a oferir-lo, i aquest any ja la gent et pregunta. Ja la gent et diu, escolta'm, anem a fer la revetlla a casa i havíem pensat en les teves coques per sopar. Perquè és un producte que pot estar, no cal que sigui calent, el pots tenir a taula i el pots anar menjant, i pots estar disfrutant de la revetlla i no hi ha d'haver algú a la cuina.
I de quines especialitats en tens? Perquè l'altre dia vaig veure una mica, tu també tires a les enramades, no sé si és aquesta via o no.
Sí, sí, sí. La més clàssica és la d'escalivada. La d'escalivada és la més clàssica, però quatre formatges, bacon i pernil dolç, també agrada. Hem fet una nova de barbacoa, o sigui que al final vas fent, no deixa ser, com dic jo, com una mica una pizza, no? I tu una pizza li tires a sobre el que vols, el que et ve de gust. Obres la nevera i a veure què tinc, el mateix.
És a dir, que aquestes també estan tenint èxit. I, sí. I tota la part de, a banda de les enramades, també tipus catering? O no?
Sí, també, bueno, fem una mica les xips saladetes, els saladets i tot això. I aquest any també tenim així com a novetat, que també està funcionant força bé, un croissant tamany XL i fet amb... El farciment és el vegetal de tonyina, ou dur, tomàquet, enciam, maionesa... Però el format és de croissant gegant. I llavors també el tens allà, bueno, a banda que la gent xala quan et veu aquest croissant farcit de vegetal, saps? Que és salat, que no és dolç, i també surt força bé aquest producte.
L'estic veient, l'estic veient a Instagram. Déu-n'hi-do quina pintassa que fa, però aquí poden jalar uns quants, no?
Sí, és molt gran, és molt gran. Llavors, per sortir una mica de lo de sempre, no? Dels entrepanets i tot això, el sàndwich, pues, vam fer aquest croissant i la veritat que està tenint també força acceptació.
Tornem una mica a aquesta tradició, mai millor dit, de les coques de Sant Joan. A veure, està clar que al final la gent reclama, no?, aquesta continuïtat de brioix, de full, no, de fulla, és com es diu?
La de fruita, la de llardons.
Sí. Aquí et dona més peu a innovar o la gent vol la tradició de Sant Joan?
A veure, pots innovar. I pots fer de xocolata, o hi ha gent que ha fet de mató, i ha fet que... Però al final la gent vol les coses clàssiques. Al final és el que sempre et dic, no? Quan em truques per les diades, al final guanya el producte tradicional. La coca de brioix i crema, la coca de llardons, la de cabell d'àngel... Això és el que al final busca la gent, perquè a banda són dies que quedes amb molta gent i la gent no vol arriscar.
Clar.
No vol agafar una coca que podré després no agradi i em quedo jo amb la coca.
Clar.
I la gent va sobre segur.
També hi ha una tendència, és a aquesta gent que és intolerant, no?, que poden ser celíacs. T'estan reclamant també aquestes coques que siguin adaptables a gent, doncs, que pugui tenir problemes d'intoleràncies?
De moment no. Hi pot haver algú que et pregunti, però de moment no treballo. Les coques de Sant Joan no treballo ni sense gluten, ni vegana, ni res. Igual que la salada sí, perquè ja la base de la coca salada ja és vegana, com aquell que diu, no té cap producte animal. I si tu la fas d'escalivada ja tens una coca salada vegana. Si la fas de Sant Faina ja tens la coca vegana salada. Però dolç no. Encara no m'he posat en aquest aspecte.
Clar, estem a tres dies, hem comentat abans, estem a tres dies de la Revetlla de Sant Joan. Què us suposa a vosaltres encetar una temporada tan forta com és aquesta, malgrat les competències que ja sabem que hi ha en altres llocs? Però quants dies fa que esteu treballant-hi? O com
doncs
ho gestioneu?
Molts. Bueno, sobretot és la setmana anterior, la passada i aquesta. I el dia de Sant Joan. Això és un producte que és del dia. I jo el dia de Sant Joan... Començo a les 10 de la nit a treballar a l'obrador i tot el dia faig 24 hores, com aquest que diu, seguit.
Déu-n'hi-do.
El 23, sí. Tortell de Reis i Sant Joan són diades que almenys jo, i crec que la majoria de forners de tota la vida tradicionals, treballem tota la nit. I llavors, el 23 es venen gairebé totes les coques per fer la revetlla i el 24 vens alguna, però... Poca cosa. La gran majoria es venen el dia 23.
Veient la previsió de que aneu de cap i que és lògic que feu ara l'agost, mai millor dit, o quasi mai millor dit, com es poden posar en contacte amb tu si volen fer una reserva d'una coca, sigui dolça o salada?
Doncs hi ha moltes vies. O venint a la pastisseria personalment, Rambla de la Marina número 39, o per telèfon al 676-250416 o per l'Instagram @dolcatradició. Sí, més fàcil no ho puc posar.
Demaneu alguna paga i senyal per tal que ningú us deixi penjats o aquests dies no es demana?
No, normalment no, perquè són clients de tota la vida. Qui ve a comprar les diades ja saps qui és. I mai m'he trobat amb aquesta tessitura i toco fusta perquè continuem així.
Déu-n'hi-do, doncs, escolta, Nati, com sempre, un veritable plaer que ens hagis atès novament al Penedès en Xarxa. Bona revetlla, que vengueu moltíssimes, moltíssimes coques, siguin salades, siguin dolces, i res, que vagi molt bé aquest estiu.
Moltes gràcies i bona revetlla a tothom.
Una abraçada.
Gràcies, adéu.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. El dia ja s'atraca, el 23 de juny, el dissabte del 24, el gin està abocat, les enciamades couen, el xicolat i armat i les coquetes que touen. Ha sortit ja estona, el papioler en la somera, diuen que ara ja van cap a cercar sa bandera. Et senses de l'or fins al carrer del forn, es queixer entre el galop en es caragol d'esborn. Els cavalls van a votar, comença a picar el sol, tots volem animar fins al darrer caragol. Jo ja sent on ressona el tambor i el paviol. No hi ha res en sa vida que en doni tan bon consol.
La vegins en llimonada, diuen que som abans. Campers i avellanes, veïm bullets i un tadallà. I en reviure ses gestes del poble més gran. Neixen aquestes festes, les festes de Sant Joan.